Molt bona tarda, són les dues. Un 10% de la població sabadellenca es troba en situació de vulnerabilitat.
Notícies migdia. Núria García.
Segons un estudi de la Fundació Bosch i Cardellach, un de cada 10 sabadellencs depèn directament de les ajudes de les entitats del tercer sector i a molts d'ells els costa molt, per no dir que no en surten mai, d'aquesta espiral. Així ho ha constatat en una entrevista al Cafè de la Ràdio Antoni Casagran, coordinador de l'àrea de persones i comunitat de la Fundació.
Pensem que Sabadell té més de 200.000 habitants, un 10% són molta gent ja que han estat atesos. I això no vol dir que amb aquest número només ens referim al número de persones molt concretes i no a la seva, reincidència en els serveis, amb els serveis socials, perquè amb el propi Ajuntament, amb els expedients que va obrint, va constatant la cronificació de molts d'aquests usuaris.
Entre els principals maldecaps que per poder mantenir les ajudes hi ha l'infrafinançament que denuncien les entitats del tercer sector. És el tema del dia, però durant el Notícies Migdia també parlarem de la polèmica que ha generat la celebració en part d'una fira de drons a l'aeroport de Sabadell. També parlarem de les impressions dels veïns del carrer Alemanyà després de l'anunci que ahir que demà es reobrirà el trànsit a aquest carrer. I també parlarem de la inauguració del festival Observa.
Notícies migdia. La informació en 15 minuts. Els serveis.
Situació complicada a aquesta hora a la B20, a Collserola. Només hi ha un carril obert en sentit nus de la Trinitat per l'incendi d'un vehicle. Registren de moments 4 quilòmetres i mig de retencions també en sentit contrari per l'efecte Tafaner. I també hi ha hagut un accident, en aquest cas a la C58, al nus de la Trinitat. Uns turismes han topat just en aquest punt. Són al voral, però encara hi ha tallat un carril cap a les rondes i hi ha 3 quilòmetres i mig de circulació. Circulació lenta. S'ha obert el carril Busbau per tots els vehicles per poder descongestionar aquesta via. Pel que fa a la situació del transport públic, ens ho explica des del Transmet el Daniel Cáceres.
Doncs avui seguim amb les afectacions a Rodalies, tot i que a poc es va recuperant progressivament el servei. Tot i així, per avui, Rodalies manté el pla especial per a aquelles línies encara afectades. En primer lloc, destaquem que les línies R1, R2, R2 Nord i Sud, R8 i regionals, excepte la R12 amb servei alternatiu entre Calaf i Manresa, realitzen el seu recorregut habitual. Ara bé, encara es mantenen les afectacions a la línia R3 amb servei ferroviari entre Puigcerdà i Montcada-Ripollet, però amb servei alternatiu per carretera fins a Fabra i Puig. També a la línia R4 hi ha circulació entre Manresa i Hospitalet amb 2 trens per hora i sentit i circulació entre Sant Vicenç de Calders i Hospitalet amb 4 trens per hora i sentit. I finalment, a la línia R7, sense servei fins a Cerdanyola, que es realitza amb la línia R4 i autobús fins a la Universitat Autònoma. Pel que fa a la resta de la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, podem parlar de normalitat i no hi destaquen més alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
La notícia del dia.
Un de cada 10 sabadellencs depèn de les ajudes del tercer sector, segons un estudi elaborat recentment per la Fundació Bosch i Cardellach. L'agreujant d'això és que les entitats que lluiten contra la pobresa sovint no tenen prou recursos per revertir de manera contundent aquesta situació. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda.
En vista de la situació, la Bosch i Cardellach apel·la a la corresponsabilitat entre administracions i societat civil.
La radiografia de la Fundació mostra un escenari força preocupant, tot i que també és cert que n'hi ha de pitjors. Així ho ha reconegut Antoni Casagran, el coordinador de l'àrea de persones i comunitat, al Cafè de la Ràdio.
Tot i que Sabadell no és de les ciutats pitjors, jo no sé si és la millor, però segur que no és de les pitjors, el tema d'habitatge és un tema molt preocupant. I més, i això està a l'ordre del dia per tots vosaltres també, els preus disparats dels lloguers. Ens imaginem-se tot això, a més, amb gent que tenen precarietat, no només laboral, sinó també social.
Casagrand, però, també ha lamentat que la immensa majoria de les entitats del tercer sector estiguin infrafinançades perquè pràcticament tots els seus ingressos provenen de subvencions i sovint no disposen de suficient personal. De fet, en moltes ocasions, organitzacions com Càritas o Creu Roja, per exemple, basen bona part de la seva feina en voluntaris. Aquest és l'estat de la situació actualment que la Fundació Bosch i Cardellac ha diagnosticat en base a les 6 principals entitats del col·lectiu a Sabadell i més endavant intentaran fer un altre estudi per veure com ha evolucionat tot plegat.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
L'aeroport de Sabadell acollirà una fira de drons el pròxim 5 de juny i diverses organitzacions d'arreu de l'Estat s'hi han mobilitzat en contra.
En són 150 exactament i denuncien que la fira Umbex, que també se celebrarà el 4 de juny a Fira Barcelona, compta amb la participació d'empreses vinculades a Israel. Sota el lema Prou complicitat, aturem el genocidi, han demanat en un comunicat conjunt a l'Ajuntament de Barcelona i Sabadell, així com també als governs català i espanyol, que cancel·lin la fira. Si no hi ha novetats en els pròxims dies, Alice Samson, membre de la coalició, ha anunciat que prendran mesures.
Presentarem queixes tant a la Sindicatura de Greuges de Barcelona com a la de Sabadell, dient que, i a la de Catalunya també, que dient que es permeti que se celebrin aquestes fires va en contra dels reglaments de la ciutat.
De Sabadell s'han sumat el grup municipal d'En Comú Podem, la Crida i la plataforma antifeixista.
Carlos Cuerpo, ministre d'Economia, insisteix en els perjudicis que podria comportar l'absorció de Banc Sabadell per part del BBVA. Ho ha fet durant la 39a reunió del Cercle d'Economia celebrada avui.
El ministre alerta de l'impacte territorial que podria comportar l'operació, però també de les dificultats d'accés al finançament per part de les pymes.
Sabemos que Sabadell es una entidad con una actividad fundamental para las pymes, tanto en Cataluña como también en la Comunidad Valenciana, y este es otro elemento también a salvaguardar, y más cuando pensamos en otro gran reto para la economía española, como es la inversión a medio plazo. Tenemos que ser capaces de que ese crédito siga fluyendo a las pymes.
Cuerpo ha recordat que el procés de l'OPA serà lent perquè s'ha de sotmetre a l'anàlisi que en facin diverses institucions com la Comissió Nacional del Mercat de Valors, la Comissió Nacional de Mercat i la Competència o el Banc d'Espanya.
Les 2:07, el carrer Alemanya estarà obert a partir de demà la circulació de vehicles, tot plegat després que hagin acabat els treballs de retirada de les estructures metàl·liques que fins ara aguantaven l'antic vapor de Cal Escardat. Els veïns, que durant anys han estat afectats per la presència de les estructures, celebren que els treballs s'hagin fet sense incidències remarcables. Mireia Sanz, bona tarda.
Bona tarda, Núria, i sobretot que el seu carrer hagi recuperat l'aspecte previ a la instal·lació de les estructures. Sílvia Albinyana, una de les veïnes, n'ha parlat avui al Cafè de la Ràdio.
Un cop arreglat la cera nova, que es veu doncs, tota la pedra que hi havia al final de la façana i que han tapat tots els forats que hi havia i de més, doncs, bueno, doncs, li dona un altre aspecte doncs, molt més vistós o, si més no, molt més sanejat.
La reobertura del carrer Alemanya no suposa la finalització dels treballs, que en continuaran a la part del vapor que dona al carrer Ferran Casablanques.
I d'altra banda, l'Ajuntament ha posat en els últims mesos prop de 40 sancions per infringir la normativa de tinença de gossos potencialment perillosos. Les multes, que oscil·len entre els 60 i els 30.000 euros, sovint es posen per portar-los sense la corretja i el morrió reglamentaris. Berta Torres, bona tarda.
Bona tarda, així és. Els gossos, catalogats com a potencialment perillosos, no poden sortir al carrer sense el morrió i la corretja, que ha de ser de menys de 2 metres. El propietari ha de ser major d'edat i no pot tenir antecedents penals. Ha d'haver obtingut un certificat mèdic d'aptitud, haver contractat una assegurança i haver aconseguit la llicència especial de l'Ajuntament. Requisits que s'exigeixen en funció de la raça, però també de les característiques o els antecedents del gos. Així ho ha explicat la Laura Pineda, regidora de Benestar Animal.
Quan parlem de gossos potencialment perillosos, no només ens estem referint al llistat de races que ens venen a tots al cap quan pensem en aquest tipus d'agost i amb els encreuaments que es poden donar entre aquestes races, sinó que també estem parlant d'aquells gossos que manifesten un caràcter marcadament agressiu i també doncs, de tots aquells gossos que hagin estat ensinistrats per la defensa i per l'atac.
Aquells que tinguin o vulguin adoptar un gos considerat potencialment perillós poden demanar informació sobre la normativa a l'Ajuntament de Sabadell, la Lliga Protectora d'Animals o l'Associació de Propietaris de Gossos.
Un 1% dels boscos del Vallès Occidental té la seva supervivència en risc a causa de la sequera. La comarca és una de les que surt més ben parada, amb un estrès hídric que compromet la supervivència de més de 66.000 hectàrees de tot Catalunya, especialment a la zona de l'Alt Empordà.
Una xifra molt elevada si tenim en compte que en els darrers 10 anys s'han cremat 22.000 hectàrees a tot Catalunya, una situació que pot provocar canvis en els ecosistemes catalans. Mireia Banquer és investigadora del CREAF.
Però a nivell d'ecosistema, el que pot ser que passi és que hi hagi una transició, no? Que espècies com el pi roig progressivament estarà cada vegada més incòmoda a casa nostra, doncs és molt probable que aquesta espècie vagi a menys i sigui progressivament substituïda per altres espècies.
La situació també és preocupant pel risc d'incendi, ja que els boscos amb arbres morts són molt més fàcils que cremin ràpid.
Del mercat aquí ja m'he fundit, més d'un MC només...
Hola, què tal? Benvinguts una setmana més aquí al podcast del Ressupor, el podcast dels més xivarites. Soc l'Albert Amigó i, com sempre, estic amb...
Esteu escoltant el Ressupor, el nou podcast de Ràdio Sabadell dedicat al món de la cuina que presenten el cuiner Àxel Saura i el sommelier Albert Amigó, qui diu al programa al matí que l'espai s'assembla a les xerrades posteriors als àpats.
És un podcast una mica desenfadat i que al final és com la tertúlia que faríem prenent una copa de vi, la fem davant de la carxofa.
I és que ara també fan servir la carxofa del micròfon. A banda de la de verdura, el Ressupor descobrirà cada setmana receptes i maridatges, així com restauradors vallesans.
Esmolant el ganivet.
Ràdio Sabadell. Notícies.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Quan rius, una sessió de químio passa molt millor. I és que l'humor és una força poderosa. En la humanització dels hospitals, la cura emocional a través de l'humor és clau. Convertim-la en un dret. Fem que s'integri al sistema sanitari. Informa't a humoralshospitals.com. Vallapupes. Riure per curar.
Festival Observa. Del 23 de maig al 16 de juny, Sergio Dalma, Julieta, Albert Pla, Charlie P, 31 Fam i molts més actuaran a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Un village renovat, food trucks i actuacions en un lloc immillorable.
Tots els moments són música.
Més info i entrades a la venda a www.festivalobserva.com.
Notícies migdia. De dilluns a divendres, a partir de les dues.
Tret de sortir d'aquesta mitjanit a la campanya per les eleccions europees del 9 de juny, a les candidatures hi haurà tres sabadellencs, Alistair Spearing i Lídia Busom, de números 17 i 20 de Junts i Lliures per Europa, i Sílvia Carrasco, número 3 de Feministes al Congreso. Què ha escollit Mireia en aquestes eleccions?
Doncs els 61 eurodiputats estatals que formaran part dels 720 eurodiputats que conformen el Parlament Europeu. Seran els encarregats d'escollir la presidència de la cambra, però també el govern i de la Unió i la Comissió Europea. Quin paper tenen aquestes decisions? Sergi Barrera, cap de l'oficina del Parlament Europeu a Barcelona, en posa un exemple.
Durant el que ha durat aquesta legislatura, aquesta novena legislatura del Parlament Europeu, el 60% de la legislació que s'ha anat aprovant al Congreso dels Diputats ha estat adaptacions d'aquesta legislació europea a les normes estatals.
Entre els reptes de futur del Parlament Europeu hi figura promoure la democràcia, el mercat únic o la política de defensa, entre d'altres.
Cultura.
Tot a punt per a la tercera edició del Festival Observa. Es escoltem segur la cançó Summer Nights, que de ben segur coneixeu, un dels temes més mítics del musical Gris i que dona títol a l'espectacle que aquesta nit inaugura el festival a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Albert González i Adrià Aguilera dirigeixen aquesta nova versió de la nit dels musicals.
Es tracta d'un espectacle de gran format amb música en directe i una vuitantena d'intèrprets i ballarins amunt de l'escenari. González ha apuntat algunes novetats respecte de la nit dels musicals de l'edició passada del festival.
En comptes de l'any passat, que vam fer un espectacle on repassàvem diferents musicals i fèiem una mena de medley amb un fil conductor, aquest any el que hem agafat és un musical i el fem gairebé, no tot, el fem gairebé sencer, una versió reduïda de Gris.
Summer Nights obrirà l'Observa 2024 a partir de les 9 de la nit, però abans hi actuaran els exconcursants d'Eufòria, el Sabadell, en Carlos i la Carla. Tot plegat obrirà 4 caps de setmana de música en viu amb Sergio Dalma com a cap de cartell de la tercera edició del festival.
El temps. La previsió meteorològica d'aquest dijous, Lluismi Pérez, endavant.
Una altra vegada hem de parlar de molta variabilitat i de formació ràpida de núvols i de tempestes. De fet, d'aquí a poca estona en començarem a tenir algunes i de bastant fortes, però molt locals, al voltant del prelitoral i litoral barcelonins. Per tant, sobretot, a l'àrea metropolitana de Barcelona. Començaran cap al Baix Llobregat, les muntanyes de l'Urdal, també de Montserrat, i després s'estendran fins a la plana Vallesana o fins i tot fins a la plana barcelonina, també al Maresme. Independentment, alguns ruixats apareixeran a l'Alt Pirineu i sobretot a les comarques de Girona, on ràpidament les tempestes s'hi acabaran estenent al llarg d'aquesta tarda i algunes acabaran sent bastant fortes, sobretot entre la Baixa Garrotxa, el Pla de l'Estany, l'interior de l'Alt Empordà i el Gironès, més clarianes a les comarques de Ponent i un ambient suau. En vista demà, també temps regirat, ja des del matí. Alguna pluja a Ponent i a Tarragona, i a la tarda de demà, moltes tempestes. Ho anirem seguint a la xarxa.
Ens hem passat un parell de minuts d'un quart de tres. Marxem. Fins aquí el Notícies Migdia que hem fet amb la Beatriz Aguilar a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora, a les xarxes socials i també a través del nostre canal de WhatsApp. Nosaltres tornem demà a partir de les 2. Que vagi bé, adéu.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm